Senyores i senyors, bon dia. Són les 6.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
Vinga, va, que ja és dimarts i avui ens despertem amb 6 graus a l'Albi, 7 a Sils i 14 a Barcelona. I faltaven pocs minuts per la una de la matinada quan la Comissió d'Hisenda del Congrés dels Diputats aprovava part del paquet de mesures fiscals del govern espanyol.
Con 20 votos a favor y 17 en contra, queda aprobado el informe de la ponencia con las enmiendas y las transaccionales que se han incorporado.
Això ha estat després d'una sessió que havia començat 8 hores abans i que exemplifica perfectament la debilitat parlamentària de Pedro Sánchez. Només ha pogut aprovar una part del que volia. L'impost a la banca queda pendent de trobar suports d'aquí a dijous i el de les energètiques s'ha acordat amb els socis d'Esquerres que prorrogar-lo, però amb una altra via. Pilar Vallugera és d'Esquerra Republicana.
La vicepresidenta Montero s'ha compromès que hi haurà un reial decret que es prorrogarà el gravamen a les empreses energètiques i és per aquest motiu que votarem favorablement en el dictamen, però només per aquest motiu.
Ara bé, el PSOE no ha explicat com s'ho farà per convèncer en aquest cas a Junts, que segueix rebutjant mantenir aquest impost. De tot plegat en parlarem a partir de les 9 amb la portaveu de Junts al Congrés dels Diputats, Míriam Nogueras. I mentrestant, Carlos Mazón segueix aplicant en comptagotes els canvis al seu govern. L'últim, la destitució de la consellera d'Indústria i Turisme, Núria Montes, recordada per la seva falta d'empatia els primers dies de la tragèdia.
Aquí no se va a permitir, no se va a entregar cuerpos a familias, no se va a permitir el acceso de familiares.
Un Mazón que també ha estat escoltat amb aquest avís de Feijó.
Y hacer de la reconstrucción social, económica y emocional una obligación en la que ya no caben equivocaciones.
I a nivell internacional, el president ucraïnès Volodymyr Zelensky ha estat convidat al Parlament Europeu pels 1000 dies de la invasió russa. Una visita que arriba després de les advertències del Kremlin que si Ucraïna els ataca amb míssils nord-americans entendrà que l'OTAN ha entrat directament a participar d'aquesta guerra, d'aquest conflicte. I a les últimes hores també tenim les explicacions del president Salvador Illa després de les crítiques rebudes per haver promocionat l'oli extremeny.
Tracto la gent aquí com m'agrada que tractin a les empreses catalanes i els catalans quan anem a fora d'aquí. Que ho vidu IVA català és el millor vidu IVA.
I en esports, victòria de la selecció espanyola de les Nations League, 3-2 contra Suïssa. Cubarsí i Casador van jugar tot el partit. Pedri va ser substituït quan faltaven 10 minuts. I segueix també l'estira i arronsa entre l'Europa i l'Ajuntament de Barcelona. Qui és el responsable de la tanca que es va tancar diumenge i que hauria pogut acabar també amb desgràcia? Una tanca que ja es va trencar fa 4 anys.
No es va substituir. No es va substituir la tanca. Pues, deuria venir i deurien inspeccionar i deurien revisar que amb la intervenció feta pels equips de manteniment del club, la valla que havia quedat...
El president de l'Europa explica que l'Ajuntament no la va canviar. El consistori creu que, tot i ser un camp municipal, la tanca estigui en bones condicions, depèn, en aquest cas, del club. Benvinguts a un nou matí de Catalunya Ràdio. Ja ho tenim tot a punt. Bon dia, Catalunya.
Ricard Ostrell, el matí de Catalunya Ràdio.
Ara fem un cop d'ull a la matinada. Frederic Vincent, què tal? Bon dia, bona hora.
Bon dia.
Amb què ens despertem aquest matí?
Amb un informe que calculen 17.000 milions d'euros el que la discriminació racial li costa a Espanya, inclou la discriminació laboral, però també la que reben els estudiants d'origen estranger. Aquest estudi l'ha fet l'Observatori del Racisme i la Xenofòbia per encàrrec del govern espanyol.
I a Brussel·les?
Avís de la presidenta del Banc Central Europeu, Christine Lagarde, diu que Europa no es pot permetre l'estat del benestar, l'augment de la inversió en defensa i la lluita contra el canvi climàtic. Totes tres coses no es poden permetre, diuen, si no resol ja la caiguda el creixement econòmic.
I als Estats Units, amb què s'han anat a dormir?
Amb més dubtes sobre les nominacions de Donald Trump al seu govern, el New York Times publica que la tria de Tulsi Gabbard com a directora de la Intel·ligència Nacional ha aixecat moltes alarmes per la falta d'experiència i per la seva proximitat, com a mínim ideològica, amb el Kremlin.
I amb quin tema dinaran avui a la Xina?
Sí, és important. Això, un tribunal de Hong Kong ha condemnat 45 activistes pro-democràcia, bàsicament per celebrar o participar en primàries en eleccions no oficials. És el cas més dur des que el govern xinès va imposar a Hong Kong una llei de seguretat nacional en resposta precisament a protestes contra el domini xinès.
Avui és dimarts 19 de novembre. El dia comença amb un temps tranquil, però amb boira, sobretot a la Catalunya interior, al Pla Lleida, Catalunya central, interior de Girona i també a la Vall de l'Ebre. Una boira que veiem que avui s'acabarà aixecant, i és que al migdia bufarà un vent de ponent, bastant fluix, però sec i càlid, que farà que la boira es vagi dissipant, però que la temperatura augmenti. Pujarà fins als 20 o 22 graus a la costa i al voltant dels 14-16 graus a les comarques de l'interior. I sembla que demà tenim un canvi de temps. Aquest vent es reforçarà la meitat sud de Catalunya, i al nord podria caure algunes precipitacions en neu al voltant dels 1.800 metres.
Avui al matí de Catalunya Ràdio parlarem del benestar emocional dels joves. Ens preguntarem com estan. De fet, tindrem a joves també línies obertes al 93017474 per si hi ha gent que coneix o que vol compartir el seu testimoni directament. Doncs línies obertes. El 93017474. Però abans són les 6 i 5. Francesc Soler, Silvia Solanes, bon dia i bona hora.
Bon dia.
El govern espanyol salva en extremis part de la reforma fiscal i l'impost global mínim del 15% a les multinacionals que exigia, en aquest cas, Europa. Ho ha fet en una sessió caòtica a la Comissió d'Hisenda, que s'ha acabat passada la mitjanit i que ha aprovat el projecte de llei gràcies a un pacte entre Esquerra Republicana, EH Bildu i el BNG. Una vegada més s'ha posat en evidència la fragilitat dels suports de l'executiu.
El text es debatrà demà passat al ple del Congrés, on no té garantida la seva aprovació. De moment, però, l'executiu salva un obstacle que semblava insuperable al llarg d'una sessió que ha durat pràcticament 8 hores i que ha estat dominada pels nervis i la confusió. S'han aprovat diverses esmenes, però n'hi havia una que bloquejava l'acord, l'impost a les energètiques. Junts s'hi oposa perquè tem que posi en risc algunes inversions previstes a Catalunya. Esquerra i Bildu la consideraven imprescindible, però han acabat pactant amb el PSOE retirar-la del text a canvi de prorrogar l'impost durant un any via decret llei. Ho ha confirmat la diputada republicana Pilar Balluguera.
La vicepresidenta Montero s'ha compromès a que hi haurà un reial decret que es prorrogarà el gravamen a les empreses energètiques, i és per aquest motiu que votarem favorablement en el dictamen, però només per aquest motiu.
Tot plegat després d'una negociació que ha obligat la presidència de la comissió a fer un llarg recés que ha provocat les queixes de Vox i del Partit Popular. Sentim el popular Santi Rodríguez.
Una suspensió per uns minuts no puede transformarse de ninguna manera en un secuestro de más de 4 horas del conjunto de la comisión, todo para mantener la agonía durante unos días de un gobierno que es absolutamente inviable.
I el projecte de llei es debatrà demà passat al Congrés, on també es podrien debatre altres esmenes que s'han tombat a la comissió, com l'impost a la banca o elevar el 21% d'IVA dels apartaments turístics.
Sí que hi ha acord, en canvi, per tirar endavant altres mesures com l'augment de l'IRPF a les rendes més altes, incrementar la fiscalitat del tabac o crear un impost per als vapejadors. El que no es sotmetrà al ple, com dèiem, és l'impost a les energètiques, que s'aprovarà via decret llei, tal com s'ha pactat. Tot i això, el seu recorregut també sembla condemnat al fracàs per l'oposició de Junts.
I Carlos Mazón va fent la seva remodelació de govern a la Generalitat Valenciana amb comptagotes. Després de crear una vicepresidència, ara ja ha destituït la consellera de Turisme, Núria Montes. És la dirigent que va haver de demanar disculpes per la falta d'empatia amb les famílies de desapareguts perquè anaven a la morgue de Fira de València a buscar informació i ella va dir-los que no els deixarien passar.
Mentrestant, l'oposició es mou per acabar amb el mandat de Mazón. Compromís ha ofert als socialistes valencians per una moció de censura. El PSPB no ho descarta, però prioritza un pacte amb el PP per investir nou president de perfil tècnic que convoqui eleccions al 2025. La ministra i dirigent dels socialistes valencians, Diana Morán, ho explicava a la Sexta.
El problema de partida, el pecado original, és esa coalició, esa majoria PP-Vox, que con una moció de censura no resolveríamos ni romperíamos.
Mazón continua sense l'escalf dels seus companys de partit i el líder Núñez Feijóo fa discursos d'aparent suport.
Tenéis que seguir dando la cara, dando explicaciones, reconociendo errores, asumiendo responsabilidades y hacer de la reconstrucción social, económica y emocional una obligación en la que ya no caben equivocaciones.
El president valencià tindrà més manifestacions en contra d'ella a finals de mes.
I l'enfrontament del Partit Popular amb el govern espanyol per la gestió de la Dana continua tenint encallat el nomenament de Teresa Rivera com a vicepresidenta de la Comissió Europea.
Sí, Pedro Sánchez ha aprofitat la cimera del G20 del Brasil per intentar desbloquejar el nomenament directament amb la cap de l'executiu europeu, Ursula von der Leyen. El president espanyol hi ha ofert suport al candidat de Giorgia Meloni, el líder de l'extrema dreta, Rafael Fitto, per a una altra vicepresidència europea a canvi de salvar Rivera.
I la primera enquesta ja ha arribat del Centre d'Investigacions Sociològiques després de la Dana al País Valencià. Atenció, perquè perjudica el Partit Popular, que es queda ara 5 punts del PSOE a tot l'Estat.
Segons el sondeig del novembre, els populars baixen 2 punts de cop, fins al 29,3%, mentre que els socialistes creixen 2 dècimes, fins al 34,2%. Vox es manté com a tercera força, amb gairebé el 12%, i Sumar puja 7 dècimes, tot i l'esclat del cas Errejón. Pel que fa als partits catalans, el 6 atorga a Junts una tendència a l'alça i Esquerra a la baixa. Entre els partits petits, tant Podem com el populista s'acaba la festa del Vicer, milloren resultats lleugerament.
I en plana internacional, el Kremlin adverteix als Estats Units i l'OTAN que l'ús de míssils de llarg abast per part d'Ucraïna implicarà l'entrada en conflicte directe amb Rússia. Moscou acusa Biden de provocar una escalada de la guerra.
El Parlament Europeu convida avui Zelensky a intervenir en una sessió especial pels 1.000 dies des de l'inici de la invasió russa d'Ucraïna.
Brussel·les, Jordi Baró.
1.000 dies avui de guerra a Ucraïna amb sessió plenària extraordinària al Parlament Europeu amb intervenció per vídeo de Zelensky. La Unió Europea segueix donant mostres de suport a Ucraïna sense de moment seguir els passos de Biden de permetre-li utilitzar armament nord-americà de llarg abast contra Rússia. Josep Borrell celebra la llum verda de Washington, però amb aquesta puntualització.
Hasta 300 kilómetros dentro del territorio ruso. 300 kilómetros. Menos que nada. No me parece una distancia espectacularmente profunda.
Des de Brussel·les, Jordi Baró, pel Matí de Catalunya Ràdio.
I mentrestant, Suècia i Finlàndia han traslladat la seva població que estiguin preparats per una possible guerra. Aconsellen tenir a l'abast un transistor, piles, menjar en conserva i aigua, entre d'altres.
Finlàndia comparteix amb Rússia una frontera de 1.340 quilòmetres i ara s'alerta la població com si estiguessin en un escenari de guerra freda. Suècia ha enviat 5 milions de llibrets titulats En cas de crisi o guerra, amb consells pràctics davant conflictes bèl·lics, desastres naturals o ciberatacs. El document, de 32 pàgines, descriu amb il·lustracions senzilles les amenaces que afronta el país nòrdic i ofereix consells pràctics, com ara emmagatzemar aliments i aigua.
I el Brasil impulsa una aliança mundial contra la fam amb el suport d'una vuitantena de països, inclosa l'Argentina, de l'ultraliberal Javier Milei.
La presidència brasilera del G20 arriba marcada també pel canvi climàtic i les divergències en la guerra d'Ucraïna.
Buenos Aires, Joan Biosca.
La veu més discordant en aquesta primera jornada d'aquesta cimera internacional ha estat la de l'argentí Javier Milei. L'Argentina, com la resta del G20, recolza l'aliança fomentada per Lula da Silva, president del Brasil i anfitrió del G20, per erradicar la fam que pateixen 733 milions de persones al món, tot i que Milei ha volgut deixar clar, diu que el socialisme n'és el culpable i el lliure mercat la solució. Escoltem Lula da Silva, també buscant implementar un impost unitari per a les grans fortunes.
No només es tracta de fer justícia. És una condició essencial per construir una societat més pròspera i un món en pau.
I un mundo de paz.
Joan Biosca, des de Buenos Aires, pel Matí de Catalunya Ràdio.
Durant un dels actes de la cimera, el president del Paraguai, Santiago Peña, s'ha trobat malament per un dolor al pit i ara està ingressat a un hospital de Brasília.
Sí, al mateix lloc li han fet un electrocardiograma d'urgència que presentava alteracions, l'han ingressat i ara es troba estable.
I el ripa de la guerra passa factura a l'exèrcit israelià, que segueix sense poder comptar amb els ciutadans ultraortodoxos que se neguen a servir-hi. Mentrestant, a Gaza continuen morint soldats israelians, això sí, un per cada 117 víctimes gazianes. Enviat especial al Pròxim Orient, Jordi Brascó.
A l'enterrament del tinent Yoav Pazi s'hi reuneixen centenars de militars, cada dia més exigits. L'exèrcit calcula que s'hi haurien d'incorporar immediatament 10.000 efectius per fer front a la guerra, i és que la meitat de soldats reservistes han passat 100 dies fora de casa, res a veure amb els ciutadans ultraortodoxos que es mantenen fora de l'exèrcit. La Seguit no ho entén.
Tothom ha de lluitar pel seu país. Tothom ha de servir, ultraortodoxos, religiosos, tots, sense distinció.
Però el Parlament israelià estudia aprovar una llei que els eximiria del tot, i és que Netanyahu depèn dels ultraortodoxos per mantenir-se en el poder. Des de Kfar Otbar, Jordi Brescó, pel Matí de Catalunya Ràdio.
Són les 6 i 13. El president Salvador Illa defensa l'oli català després que la seva assistència a una fira d'oli de Jaén, que es va fer a Sabadell, provoqués les queixes dels productors catalans quan vist com una mostra de suport als seus competidors més directes.
Illa ha de fugir la polèmica i assegura que va fer una visita institucional convidat per la Diputació de Jaén i que no tenia l'objectiu de promocionar l'oli andalús. Ha demanat no atiar la confrontació entre territoris i ha fet una defensa de l'oli d'oliva català.
L'oli d'oliva català és el millor oli d'oliva. I he visitat a la fira de Sant Miquel de Lleida, vaig començar i vaig anar a visitar productors. I farem coses amb l'oli d'oliva. Jugava a confrontació entre territoris, crec que no porta enlloc.
D'aquesta manera, ella ha sortit al pas de les crítiques que ha rebut des de l'oposició, però sobretot dels productors catalans, que s'han sentit menys tinguts. Antoni Galceran és el president de la denominació d'origen ciurana.
He de dir que estem en un context d'una collita molt dolenta, amb uns preus a la baixa que ens espenyen, precisament per la gran producció de Jaén, que és competència directa. Si s'ha de fer alguna acció de promoció o de donar suport, doncs hauria de ser els olis catalans per part del president del nostre país.
Els productors remarquen que el cap de setmana passat també se celebraven fires d'oli a Maials i a Reus.
I en paral·lel, Salvador Illa ha marcat com a prioritats del seu govern una Catalunya que sigui influent a Europa i que ocupi el seu lloc a Espanya.
El president de la Generalitat ha fet balanç dels primers 100 dies del seu govern, on també ha insistit que es veurà amb l'expresident Puigdemont, però prefereix que sigui a Catalunya.
Sigui un moment, i ho acordem, ens veurem. Jo voldria que ens poguéssim veure aquí. I li dic més, voldria que ens haguéssim pogut veure aquí, perquè la llei d'amnistia estigués vigent.
El president de la Generalitat participava en un debat organitzat pel grup Godó.
I ara més notícies amb Albert Montilla, Berta Torrada, Joan Trias i Àlex Bosch. Què tal? Bon dia.
Bon dia.
Les Nacions Unides demanen als prop de 200 països que participen a la cimera del clima que desbloquegin les negociacions per arribar a un nou acord de finançament. Enviada especial a Bakú, Montse Poblet.
L'estira i arronsa de qualsevol negociació aquí és molt evident i ningú vol fer passos endavant abans d'assegurar-se que els altres també faran els seus. Simon Estil, el secretari de l'ONU pel clima, els ha dit que ja n'hi ha prou.
Parem de fer teatre i posem-nos a treballar amb coses serioses durant aquesta setmana. És hora de buscar solucions.
Aquest dilluns, la Unió Europea, que fins ara ha estat el primer contribuïdor mundial al fons climàtic, ha posat condicions per ampliar les seves aportacions. Vol que s'ampliï la llista dels països que han de posar-hi diners en una clara referència a la Xina i ha deixat clar que per arribar a les xifres de les que s'està parlant, 1,3 bilions de dòlars anuals, no n'hi haurà prou amb fons públics. Des de Bakú, Montse Poblet, pel matí de Catalunya Ràdio.
Els pescadors catalans han retirat aquest any del litoral del país 100 tones de brossa marina. És el doble que fa 4 anys.
Ho han fet en el marc del projecte Pesca Neta, en què estaven involucrades les confraries de pescadors de Catalunya. La majoria dels residus que els pescadors recullen van arribar al fons del mar fa dècades. El 25% de tota la brossa que recullen és plàstic, com per exemple bosses, ampolles, contenidors, però també hi ha rentadores o maletes amb rodes. Hi participen més de 231 embarcacions i més de 900 pescadors i mariners de tota la costa catalana.
I nova campanya del govern per conscienciar la societat es diu El silenci és violència, i en especial volen conscienciar els homes que no es pot callar davant de conductes i agressions contra les dones, inclòs el micromasclisme.
L'aproven avui a la reunió de l'executiu i preveu una trentena de mesures, com ara la creació d'una oficina d'atenció a les dones assetjades a les xarxes socials. La campanya reprodueix escenes quotidianes amb comportaments masclistes.
No sabia que tenia puixa per sopar. Per això que canvies la faldilla, no?
El silenci és violència. La violència masclista és molt més que l'agressió física. No apartis la mirada.
La campanya va adreçada als més joves, entre els quals cada cop hi ha més negacionistes, segons els darrers indicadors de la violència contra les dones. El govern admet que no funcionen prou bé els mecanismes d'alerta per evitar els feminicidis. Des de començament d'any hi ha hagut 16 i només 3 víctimes tenien ordres de protecció.
I la Generalitat anuncia un paquet de mesures per incentivar l'acollida d'infants que ara viuen en centres tutelats.
Segons les dades de la Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència, a Catalunya hi ha més de 1.250 infants menors de 6 anys tutelats. Prop de 1.000 viuen en famílies acollidores, però 280 estan en centres de la Generalitat, que vol arribar a la fita de 1.400 famílies d'acollida. Per aconseguir-ho, destinarà 2,3 milions d'euros a reforçar els equips tècnics i de suport a les famílies. També simplificarà la gestió administrativa i els tràmits burocràtics. Mònica Martínez Bravo és la consellera de Drets Socials i Inclusió.
L'objectiu que ens fixem és que hi hagin 0 nens menors de 6 anys en centres d'acollida. Algunes comunitats autònomes com Cantàbria i Aragó ho han aconseguit.
També es contractaran 25 professionals que donin suport a les noves famílies i els facilitin la incorporació al sistema.
I el govern de les Illes Balears farà estudis dentals als migrants que arriben per saber si són menors?
Era una exigència de Vox que el Partit Popular ha acceptat perquè li aprovi els pressupostos del 2025. El govern espanyol recorda que aquesta prova depèn exclusivament del Ministeri Fiscal.
Palma, Arnau Maimó.
En el marc de la negociació per als pròxims pressupostos, el govern del PP accepta una de les principals mesures anti-immigració
que li exigia Vox, estudis dentals als migrants per determinar si són menors d'edat. El PP justifica la mesura per evitar un col·lapse als centres de menors. El delegat del govern espanyol a les Balears, el socialista Alfonso Rodríguez, recorda al govern balear que les proves d'edat no són competència seva. Declaracions al Catalunya Nit.
Si hay una duda razonable, tiene que ser que Policía Nacional o las entidades responsables de la acogida soliciten a Fiscalía un decreto de minoría de edad.
En el que portem d'any s'han interceptat més de 4.700 migrants a les costes de les Balears, un rècord. Es calcula que uns 600 són menors. Des de Palma, Arnau Maimó per al Matí de Catalunya Ràdio.
Comença el judici a l'Audiència Nacional a l'advocat de Carles Puigdemont, Gonzalo Boya, acusat d'un delicte de blanqueig de capital relacionats amb el narcotràfic. Anem cap a Madrid, Toni Forteza.
La Fiscalia demana 9 anys de presó per Boye per un possible delicte de blanqueig de capitals i falsedat documental en benefici de l'històric narcotraficant gallec Sito Miñanco. Un dels investigadors del cas ha assegurat que Boye tenia un paper actiu en el blanqueig de capitals.
El que dirigia un poco el tema del dinero era el señor Boye.
Boye denuncia que és víctima d'una persecució política, que aquesta investigació està basada en especulacions i que no hi ha proves.
Estamos, insisto, ante una acusación totalmente especulativa.
El macrojudici que ha començat avui s'allargarà fins al gener. A part de Boye i Sito Miñanco, al banc dels acusats hi ha una cinquantena de persones més presumptament relacionades amb el narcotràfic. Des de Madrid, Toni Fortesa pel Matí de Catalunya Ràdio.
I el Ministeri de Sanitat planteja suprimir Muface, la mútua dels funcionaris, i atendre els seus usuaris a la sanitat pública.
L'executiu es planteja aquesta opció en un horitzó de 9 mesos, després que les mútues privades que fins ara oferien el servei renunciessin a renovar-lo perquè consideraven insuficient l'oferta econòmica que contemplava el concurs públic. Els sindicats de funcionaris estatals amenacen amb mobilitzacions de protesta. Aquí, però, hi ha sindicats de funcionaris que no ho veuen igual. Sentim Iolanda Segura, portaveu del Sindicat d'Ensenyament USTEC.
En educació estem parlant d'això, eh? Diners públics de la pública, doncs en sanitat defensem el mateix. Però, evidentment, això ara, en aquest cas, no pot afectar les persones que ho estan patint.
I ara, tres titulars de cultura amb tres cançons. Marta Viana, bon dia.
Què tal, bon dia.
La primera. You know, I've been talking to Jesus, and he's back in this next round. He's my best
friend, Jesus, and he's back in this next round. El musical de Producers arrasa amb 6 premis Butaca. El públic també ha premiat ex aequo els muntatges La plaça del Diamant, protagonitzada tota per dones al Teatre Nacional de Catalunya, i El dia del Batussi, que es va poder veure al Teatre Lliure. És la primera vegada en 30 edicions dels premis que el guardó al millor muntatge també el comparteixen dues obres.
La segona. Ens hem llançat al riu, hem travessat el mar, hem escalat el cor.
L'amor és un secret que no es pot guardar. Només vull creure allò que puc cantar. Sopa de Cabra actua avui en el seu primer concert de presentació del seu nou disc després de 5 anys de silenci. El concert és avui a 8:45 del vespre al Palau de la Música Catalana a Barcelona. És el primer dels concerts d'una gira que els portarà també per Girona, Lleida, Reus o Mallorca.
I la tercera. Tanto perderse, tanto buscarse, sin encontrarse. Me encierran los muros
de todas partes, Barcelona. Acabem amb la reconeguda banda sonora de Vicky i Cristina, Barcelona, per parlar de Javier Bardem, perquè sembla que li ha agradat això de fer sèries. Ja es va estrenar amb el cas dels germans Menéndez a Netflix i ara ho farà també a Apple TV. Bardem protagonitzarà un nou remake del Cabo del Miedo i Salia amb Spielberg i Scorsese, que també seran productors. Barcelona, mi mente está llena de cara de gente extranjera, conocida, desconocida, he vuelto a ser transparente, no existo más, Barcelona, siendo esposo de tus ruidos, tu laberinto extrovertido, no he encontrado la razón, porque me duele el corazón. Porque es tan fuerte que solo podré vivir.
I en esport, Robert Prat, l'Ajuntament de Barcelona assegura que la responsabilitat del manteniment d'aquesta tanca al Camp de l'Europa correspon al club.
El regidor d'Esports de l'Ajuntament, David Escudé, ho enmarca en la gestió diària del camp. Són declaracions al matí de Catalunya Ràdio.
Això és gestió molt ordinària de manteniment, que és el propi club, doncs, que està al dia a dia i que hi viu i treballa en la instal·lació, no? La gestió més al dia a dia, la gestió ordinària, doncs, li pertoca al gestor, que en aquest cas és el propi club.
En canvi, des de l'Europa, el seu president, Héctor Ibar, explica també al matí de Catalunya Ràdio que fa 4 anys la tanca també es va trencar i només es va reparar. L'Ajuntament no la va substituir.
No va substituir la tanca, hauria venir i l'haurien inspeccionar i haurien revisar que amb la intervenció feta pels equips de manteniment del club, la valla que havia quedat en condicions.
El director general del Sant Andreu, David Mordillo, demana diferenciar entre les tasques del manteniment i els treballs estructurals que han de dependre de l'Ajuntament.
S'ha de fer una diferenciació gran entre quins elements necessiten manteniment i quins elements necessiten una renovació, una substitució, i més quan parlem d'elements grans que a nivell pressupostari pues, impliquen un esforç important per part dels clubs.
El blaugrana Christensen supera d'una petita lesió al peu. Frenkie de Jong no jugarà amb els Països Baixos avui per precaució. Espanya guanya 3-2 Suïssa a la Copa de les Nacions de Futbol i avui comencen a Màlaga els quarts de final de la Copa Davis, l'últim torneig de Rafa Nadal abans de la retirada. Marc Márquez debuta amb la nova Ducati oficial els primers entrenaments de la nova temporada.
Tot això avui, que a partir de les 11 aquí al matí de Catalunya Ràdio parlarem de dormir. Si teniu problemes a l'hora de dormir, Canalies, bon dia.
Bon dia.
Tens problemes?
No, problemes no, però els que ens despertem aviat sí que anem una mica al revés del món, no?
Doncs tindrem l'Eduard Estivill per fer consultori. Línies obertes ja al telèfon del directe, al 930-7474, també notes de veu per WhatsApp al 636-360609. 636-360609. Si ens estan escoltant a aquesta hora és que probablement hi ha algun problema de dormir.
I què deu fer el doctor Estivill quan té problemes per dormir?
Doncs aplicar-se el mètode, no?
Demanar consell a algú altre.
Suposo, no sé. I ara sapiguem que no ha deixat dormir en Joel Díaz.
Ei, bon dia. Aquesta nit tampoc no he dormit perquè just avui, 19 de novembre, mentre els nostres cosins valencians encara viuen envoltats de massa fang per veure el futur amb gens d'optimisme, resulta que justament avui ha fet 22 anys del desastre del Prestige. Mentre que a València la responsabilitat del desastre és compartida entre la natura i els humans, en el cas d'aquest vessament de petroli a les costes gallegues, la responsabilitat va ser exclusivament humana, primer per part del capità del vaixell i després dels governs tant gallec com espanyol. La gestió covarda i negligent que van fer del desastre aquests dos governs va ser àmpliament assenyalada i protestada. Es van fer manifestacions, sota el lema Nunca Mais, que exigia justícia i responsabilitat pels responsables del desastre. Doncs bé, 12 anys després es va celebrar el judici i, pel que sigui, tant els responsables del vaixell com els del govern espanyol, absolutament tothom va ser absolt de tots els càrrecs. Dic jo que fora bo tenir en compte aquest precedent a l'hora d'esperar que els responsables del desastre de València paguin pel mal que han fet.
I aquesta hora, Canalies, quina alegria.
Bon dia, bon dimarts, i alegria amb Ken Hit, de la banda electritzant Jamiroquai. Avui ens despertem amb bones notícies per als seguidors de la banda. JK i companyia han anunciat gira per Europa i el Regne Unit després de, alerta, 6 anys allunyats dels escenaris. L'han titulat The Hills of Steel Tour, i apunteu-vos bé, faran parada el 6 de novembre de l'any que ve al Palau Sant Jordi de Barcelona.
Molt bé.
Aquesta gira, com ha dit JK, té un objectiu molt clar, i així ho ha fet saber tots els seus fans, mantenir el groove viu i conquerir les pistes de ball una vegada més. I és que amb 15 nominacions als Premis Brits, un Grammy i 2 rècords Guinness, ens queda clar que cada vegada que sona Jamiroquai, inevitablement hi ha alguna part del nostre cos que es comença a moure, i això sempre és una alegria.
Al matí de Catalunya Ràdio, Ricard Ostrell.
A Universitària ja estem de Black Friday. Descobreix els fantàstics preus, fins a un 50% més econòmics que el preu recomanat. I ara, pel Black Friday, un 20% de descompte addicional. Afanya't i vine fins al 2 de desembre a qualsevol dels nostres centres. Òptica i audiologia universitària, per joves d'un a 100 anys.
Catalunya és terra de mar i d'una tradició pesquera que porta el millor peix i marisc del Mediterrani a la teva taula.
Saborós, saludable i molt fàcil de cuinar. Vine i deixa't aconsellar les peixateries de confiança.
Salut, qualitat, tradició i sabor a la teva peixateria de proximitat. Ben a prop teu, sempre amb el millor peix i marisc.
Gremi de Peixaters de Catalunya. Peixateries de confiança. Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
Cada migdia a les 12 us esperem a un lloc que sona així.
Un lloc per parlar i comentar tota l'actualitat dels nostres famosos preferits.
Polèmiques, ruptures, naixements, il·lusions...
Tot plegat fa pinta de tardor mogudeta, eh?
Ni que ho juris, Gordi.
Cada migdia a les 12, que no surti d'aquí. Amb Roger Carandell, Juliana Canet i Marta Montaner.
La crònica social del país.
Cada dia al matí de Catalunya Ràdio.
De dilluns a divendres a les 2, al Catalunya Migdia t'expliquem tot el que passa.
Què més podem explicar a aquesta hora?
Doncs que una de les primeres reaccions després de l'aprovació
si
de l'amnistia...
Si és per matracte a hotels i altres...
I encara una cosa més de la informació internacional.
I a les 3, la informació d'una altra manera.
Tot plegat ha acabat parlant sobre gallines. I si s'havien de comprar gallines o no per tenir un galliner.
No hi hem de fer un Catalunya Migdia sencer sobre les gallines.
Assumeixo la meva incapacitat, no en tinc ni idea.
No vols tenir ous, que allò, anar a buscar l'ou...
Catalunya Migdia, de 2 del migdia a 4 de la tarda, a Catalunya Ràdio i Catalunya Informació, amb Òscar Fernández.
En punt 6:45. Repassem els titulars d'aquest dimarts amb Francesc Soler i Sílvia Solanes. El govern espanyol salva in extremis part de la seva reforma fiscal i l'impost global mínim del 15% a les multinacionals que l'exigia Europa.
Esquerra i Bildu han acabat donant-hi suport malgrat que no inclou l'impost a les energètiques que no volien Junts ni el PNB. Tot plegat evidencia la fragilitat del govern espanyol. Sentim el juntaire Josep Maria Cruzet i la diputada d'Esquerra Pilar Vall-Llogera.
Què hem proposat? Doncs eliminar allò que és nociu per Catalunya i, per tant, reduir els impostos als ciutadans, reduir la factura als ciutadans, preservar les inversions estratègiques i els llocs de treball que en depenen.
Però el que és evident és que perquè Repsol hagi decidit a través dels seus lacais que no hi haurà imposts energètiques, a nosaltres no ens faran passar per aquí.
Ho analitzarem a la tertúlia i entrevistarem la diputada de Junts, Míriam Nogueras. I segon canvi, el govern valencià. Carlos Mazón destitueix la consellera de Turisme, Núria Montes.
Mentrestant, Compromís ofereix als socialistes per fer caure Mazón. La líder del PSPB, la ministra Diana Morán, considera que cal anar més enllà i pactar amb el PP un nou president que convoqui eleccions l'any que ve.
El problema de partida, el pecado original, és esa coalició, esa majoria PP-Vox, que con una moció de censura no resolveríamos ni romperíamos.
I la guerra d'Ucraïna compleix avui 1.000 dies i ho fa entrar en una fase perillosa.
Moscou adverteix Washington que haver donat permís a l'ucraïnès Zelensky per fer servir míssils nord-americans de llarg abast contra Rússia equival a haver entrat directament en el conflicte i avisa que qualsevol atac tindrà la resposta adequada.
I el president Salvador Illa defensa l'oli d'oliva de Catalunya després de la polèmica creada per la seva assistència a un acte de promoció de l'oli de Jaén fet a Sabadell.
El president de la Generalitat defensa l'oli produït al país, però demana no atiar la confrontació entre territoris.
Que l'oli d'oliva català és el millor oli d'oliva. I he visitat a la fira de Sant Miquel de Lleida, vaig començar i vaig anar a visitar productors. I farem coses amb l'oli d'oliva. Jugava a confrontació entre territoris, que no porta enlloc.
El silenci és violència. És la nova campanya del govern per conscienciar la societat i en especial els homes, que no es pot callar davant d'agressions contra les dones.
No sabia que tenia fuixa per sopar. Per això que canvies la faldilla, no?
El silenci és violència. La violència masclista és molt més que l'agressió física. No apartis la mirada.
L'aprovarà avui el Consell Executiu i preveu una trentena de mesures com la creació d'una oficina d'atenció a les dones assetjades a les xarxes socials.
I la compra-venda d'habitatges a l'Estat creix un 41,5% al setembre respecte al setembre de l'any passat.
És la xifra de compra-venda més alta des del juliol del 2007 i encadena 3 mesos de pujades interanuals. Un canvi de tendència al mercat perquè des d'inicis del 2023 la tònica era la baixa.
I ara us ampliarem. Aquesta nit s'han donat els Premis Butaca.
Portem molts anys picant pedra.
Jo vull fer de Hamlet.
I jo de Fedra.
El musical de Producers i les obres de teatre La plaça del Diamant i El dia de Batusi són els principals guanyadors de la 30a edició d'aquests guardons nascuts a Premià de Mar.
I repassem què diuen en les portades amb l'Albert Montilla.
L'atenció de la majoria de la premsa avui es dirigeix al pla fiscal de Pedro Sánchez. Aprovat in extremis, titula La Vanguardia. Un pacte que intenta salvar l'impost a la banca. L'Ara explica que la manca de suports fa perillar el gruix del pla fiscal de Sánchez. El País destaca que l'executiu espanyol fa equilibris entre aliats d'esquerra i dreta.
Per l'ABC, el govern central està sumit en un caos i per la Razón és un govern que agonitza.
I a banda de la reforma fiscal, preocupació també dins del Partit Popular pels canvis de Carlos Mazón.
Així és, La Vanguardia assegura que el PP s'inquieta per la lentitud del president valencià a l'hora de remodelar l'executiu i diu que li costa trobar substituts. L'ABC titula que Alberto Núñez Feijóo vol saber amb antelació els canvis del govern valencià. El País posa el dit a la nafra amb el fet que el juliol Mazón es vantava d'haver nomenat, segons ell, el Consell dels Millors i ara... doncs ha nomenat la presidenta de la patronal del calçat com a substituta. I en un últim diari, el periòdico publica un nou debat sobre les pantalles a les escoles. Després dels mòbils, ara es posa al punt de mira els ordinadors. Titula que Educació ultima un pla d'ús d'ordinadors a l'aula.
I quin temps farà avui a l'Ecordomí?
Bon dia. Doncs avui serà un dia tranquil, amb sol, alguns núvols prims, i aquest matí amb boira, la Catalunya més interior. A diferència d'aquests últims dies, avui la boira s'acabarà aixecant a gairebé tot arreu i la temperatura pujarà. A la costa i al prelitoral es preveu màximes de 20 a 22 graus.
Al matí de Catalunya Ràdio, obrim la bústia de queixes i denúncies.
Avui hem rebut el missatge de l'Antoni, de Mataró. Explica que hi ha establiments comercials del centre de la ciutat que no indiquen els preus dels productes que venen, incomplint el que fixa la normativa.
La normativa diu que s'han de posar els preus a tot arreu, i aquí no fan res. Hi ha molts mercats de Mataró, al centre principalment, i hi ha botigues que tampoc posen els preus.
L'Agència Catalana de Consum diu que ha fet 99 inspeccions a establiments de Mataró aquest any i que s'han detectat 6 comerços que no compleixen amb la normativa de preus. Tots menys un ja ho han esmenat. En el cas del comerç que no ha iniciat els passos corresponents, s'obrirà un expedient sancionador.
636-360-609. Envieu-nos notes de veu breus al telèfon de denúncies del Matí de Catalunya Ràdio. 636-360-609.
Hola, sóc l'Anna Company de l'oficina RAC de Sant Cugat i segur que et preocupa la teva salut. Per això al RAC t'oferim l'assegurança de salut més completa, que inclou orientació psicològica, programes preventius i molt més, des de 18 euros al mes. També tenim assegurances de vida, llar, dental, les tenim totes.
RAC, hi som per ajudar.
Fem ara un repàs als principals índexs bursaris. La borsa espanyola obrirà avui els 11.600 punts després que l'IBEX hagi tancat sumant un 0,33%. Novament, entre els valors que més pugen hi ha la banca. Bank Inter suma més d'un 2% davant les expectatives que acabi havent una desacceleració en el calendari de retallades dels tipus d'interès. La resta de borses europees s'han tenyit de vermell a l'espera de saber en els propers dies dades importants com la inflació de l'eurozona o el PIB d'Alemanya. Si ampliem el focus als Estats Units, el Nasdaq suma un 0,60% i la borsa del Japó a aquesta hora puja més de mig punt. Estàs escoltant el Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell per Catalunya Ràdio i Catalunya Informació.
Les dones i els dies, amb Montse Virgili.
A l'escola primària es detecta menys a les nenes que els nens amb altes capacitats. Segons diuen els experts, les nenes s'amaguen o busquen encaixar més amb el grup i per això es converteixen en invisibles pel sistema educatiu. Parlem dels motius dimarts a Les Dones i els Dies.
Les Dones i els Dies, amb Montse Virgili, de dilluns a divendres de 9 a 10 del vespre. A Catalunya Ràdio hi ha un programa on passen coses inesperades.
Moment, pareu tot, com? A veure, no havia sentit mai una cançó als Beatles?
Sí, home, alguna!
On la música, com veieu, té un pes considerable.
Deia Alejandro Sánchez, Alejandro Sanz, perdó, tinc el corazón partido.
Un programa on s'hi fan preguntes del caràcter representatiu.
Què li passa al cervell quan rep un cop? Es mou de lloc?
No, està en el mateix lloc, però bueno, l'han saqueat o s'ha esqueixat. Pam, 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 pam.
Tot i que de vegades es passen de frenada.
Tu vols veure una cosa negra?
Ai, parell!
La tarda de Catalunya Ràdio, amb Elisenda Carot.
Et plantejaries volar la paraula carquinyoli?
Ho faré.
De dilluns a divendres, de 4 a 7.
Ja m'entens. Un programa d'un altre gènere.
I com que tenim molts continguts per oferir-vos, el millor que podem fer és començar.
Ja m'entens, el podcast LGTBIQ+, amb David Ávila.
Som per tot arreu, no baixarem el cap i ens tindran allà al davant.
Ja m'entens.
Aquest dimarts, a l'app web de Cat Ràdio.
I també disponible a la plataforma 3Cat.
El Matí de Catalunya Ràdio.
Passen 8 minuts de 6:45 del matí. Repassem la resta de l'actualitat del dia.
Informa't al Matí de Catalunya Ràdio.
El mercat immobiliari agafa embranzida. La compravenda d'habitatges a Espanya ha crescut un 41,5% al setembre respecte al setembre de l'any passat.
Segons dades de l'INE, hi ha hagut un total de 61.887 operacions. Aquesta és la xifra de compravendes més alta des del juliol del 2007. Així doncs, la compravenda d'habitatges encadena 3 mesos de pujades interanuals. Es tracta d'un canvi de tendència al mercat immobiliari perquè des d'inicis del 2023 la tònica general era de descens de les operacions. Els experts atribueixen aquest impuls a la rebaixa de les hipoteques per la reducció dels tipus d'interès de fons mesos.
L'Ajuntament de Viella vol reconvertir locals comercials en habitatge social. Ara anem a Viella, Sofia Cabanes.
Bon dia, sí, és una de les mesures impulsades per la capital aranesa per fer front a la manca d'habitatge assequible. Segons l'alcalde Juan Antonio Serrano, s'evitarà, però, que locals situats en zones comercials acullen habitatge.
Definirem en quines zones. El que no podem haver és vivendes comercials en un lloc purament comercial.
L'Ajuntament també preveu requalificar solars hotelers on no s'ha construït des de fa més de 20 anys per poder construir-hi habitatge social. Des de Viella, Sofia Cabanes, per al Matí de Catalunya Ràdio.
I mobilització dels docents de sala al Gironès per alertar de l'emergència habitacional al municipi i les repercussions dels desnonaments tant en els infants com en la tasca educativa. Ara està el Maria Rovira.
Han creat el grup Prou Desnonaments Docents pel Dret a l'Habitatge Digne i ahir van llegir un manifest davant l'Ajuntament.
Com ens atrevim a parlar de vectors com ara la ciutadania democràtica o el benestar emocional quan gran part del nostre alumnat ni tan sols té garantit el dret a l'habitatge? No podem estar al servei dels infants i joves i les seves famílies i fer veure que tot això no està passant.
I Gran Jamal, representant de les AFAS de Salt.
La precarietat en l'habitatge i la inestabilitat constant que provoca la por a un desnonament impacta en la nostra salut mental, genera estrès i desprotecció i els que més ho pateixen els infants i joves.
Reclamen més implicació de les administracions per ampliar l'habitatge públic i lluitar contra el racisme immobiliari i la segregació residencial i escolar. Des de Salt, Maria Rovira, pel Matí de Catalunya Ràdio.
I a tot això us ho avança el Matí de Catalunya Ràdio quan falten 5 minuts per 3 quarts de 7 del matí. Puja el nombre de dones sense llar a Barcelona. Gairebé la meitat de les persones que atén l'entitat Assís ja són dones que o bé s'han quedat al carrer o bé viuen en infrahabitatges.
En els últims 8 anys, el nombre de dones ateses per l'entitat Assís, que és el centre de referència del sensellarisme, s'ha multiplicat per 4 i ja representen el 48% del total. Aquest últim any, de les 1.055 persones que han atès, 511 són dones. Un augment que la directora de l'àrea social d'Assís, Helena Sala, atribueix al fet que els plans d'ajuda estan més enfocats a les dones.
Les hem incorporat a elles, és a dir, per elles que implica, no?, incorporar la perspectiva de gènere en aquest àmbit. Pues això, no?, el que dèiem dels espais, espais segurs i percebuts com a segurs. És que és molt important aquest element, no? Penseu que les trajectòries de sensellarisme que viuen les dones estan marcades per l'impacte de múltiples violències. Violències masclistes de tota mena que viuen des de la infància a l'adolescència, que reprodueixen a l'edat adulta en les trajectòries prèvies de sensellarisme i un cop acaben en situació de carrer.
La violència de gènere i la ruptura sentimental són les dues causes principals del sensellarisme femení. Segons l'últim recompte de l'entitat Arrels, en aquests moments hi ha 4.500 persones sense llar a Barcelona.
A Viladrau hi ha hagut un tiroteig en una operació antidroga que ha acabat amb 800 quilos de xix decomissats. Hi ha un detingut i es busca un segon sospitós que s'ha escapat. Corresponsal a Osona, Nàtia Dell.
Han arrestat un dels homes que estava a la nau i l'altre ha fugit. Primer s'ha escapat a tota velocitat amb un cotxe i ha intentat atropellar els dos agents, que al mirar de repel·lir l'agressió, diu el cos, han disparat uns trets a les rodes. No hi ha hagut ferits. El vehicle s'ha acabat estavellant contra la paret i l'home ha fugit a peu cap al bosc, cap al Montseny. En declaracions aquesta emissora, l'alcaldessa Margarida Feliu ha donat alguns detalls més de l'operació.
Sembla que està relacionat amb la droga de Marsella. Fa 6 mesos que la policia estatal va venir a l'Ajuntament i va dir que volia fer unes petites investigacions.
Des de Viladrau, Nàtia Dell pel Matí de Catalunya Ràdio.
I la inauguració del carril bici consolida el pont d'Esplugues al Baix Llobregat com un punt neuràlgic del municipi, la comarca i de l'àrea metropolitana de Barcelona.
Amb una inversió de 770.000 euros s'ha pogut ampliar la plataforma del pont de 150 metres de longitud per facilitar la mobilitat sostenible i garantir també l'accés a Barcelona en bicicleta.
Esplugues de Llobregat, David Àngela.
Bon dia. Finalment es resol un coll d'ampolla que dificultava el funcionament d'aquest punt estratègic de la intermodalitat del transport de passatgers i que comprometia la convivència entre ciclistes i vianants. Eduard Sanz és l'alcalde d'Esplugues.
millorar tot l'entorn i assegurar que el carril bici tenia connectivitat entre el bicivia 4 i el 7, no, que va cap a Sant Just, doncs era imprescindible perquè aquesta alternativa sigui real i sigui, diguem-ne, doncs factible pels usuaris i que la vegin com una opció.
Des d'Esplugues al Llobregat, David Àngela, pel Matí de Catalunya Ràdio.
I ara cultura.
Portem molts anys picant pedra. Jo vull fer de Hamlet. I jo de fer...
I avui comencem parlant dels Premis Butaca, Marta Viana.
Sí, perquè el musical de Producers i les obres de teatre La plaça del Diamant i El dia del Batussi són els principals guanyadors dels Premis Butaca. Els guardons s'han lliurat a Premià de Mar, el municipi del Maresme, on van néixer ara fa 30 anys.
Premià de Mar, Xavier Cussó i Marta Vives.
El dia de Batussi i La plaça del Diamant han estat distingits ex aequo al millor muntatge teatral. Carlota Subirosa, a més, s'han portat el premi a millor direcció. De Producers, de Nostromo Life, està l'espectacle que ha guanyat amb més categories, entre ells millor musical i millors interpretacions per Ricky Mata i Mireia Porta.
El ser artista és... no hi ha el plan B. I tots els que estem aquí som molt afortunats.
I el reconeixement honorífic als treballadors a l'ombra, Juan Mañez, cap de sala del Teatre Romea.
Estoy encantado, lo que no me imaginaba que me quisierais tanto, ¿eh? Quiero dedicar este premio, bueno, a toda la gente que está detrás del teatro también.
I sobretot, aplaudiment final al públic, perquè, com diuen els premis, sense públic no hi ha teatre. Xavi Cussó i Marta Vives pel Matí de Catalunya Ràdio.
Un nom propi, Maria Fortuny. Un embatí pel
pont de la Puríssima. Perquè Reus ja ho té tot a punt per començar els actes de commemoració dels 150 anys de la mort del pintor.
Tarragona, Manel Sastre.
L'Ajuntament de Reus i el Departament de Cultura han preparat per aquest dijous l'acte d'obertura al teatre que porta el seu cognom per recordar el que es considera el millor pintor català del segle XIX. Autor d'obres excepcionals com La batalla de Tetuán o La vicaria, aquest any hauria de servir per revisar l'obra des de punts de vista nous, segons explica el comissari Francesc Quílez.
Una oportunitat per revisitar l'obra de Fortuny, per posar-la en valor, la seva gran aportació com a pintor. També crec que és un bon moment per reformular alguns dels clichés que s'han fixat sobre la seva figura. Noves narratives a l'entorn de l'artista, actualitzades a la sensibilitat actual.
També es faran conferències itinerants i dues exposicions d'obres del pintor al Museu de Reus. Des de Reus, Manel Sastre, pel Matí de Catalunya Ràdio.
El Sabadell Centre de Cultura serà una realitat el 2026.
El nou centre impulsat per l'Ajuntament i la Fundació Banc Sabadell vol ser un dinamitzador de les arts, la creació, la història i el pensament.
Sabadell, Marta Vallès.
Aquest gran centre cultural s'ubicarà a l'emblemàtic edifici modernista de la Casa del Grau, propietat de l'Ajuntament. La Fundació Banc Sabadell es farà càrrec d'adequar els espais i també hi aportarà patrimoni. Josep Oliu, president de l'entitat i de la Fundació Banc Sabadell.
El banc usarà la seva col·lecció d'arts. La nostra intenció no és pas fer un museu. El que volem és aquelles coses que tenim de patrimoni cultural en el banc a Sabadell, o allà on sigui, posar-los amb un valor que dinamitzi l'activitat. El que nosaltres volem és que hi hagi un centre d'interrelació humana.
Un centre viu que aplegui tot el moviment cultural i que faciliti l'accés de tothom. Marta Ferrés, alcaldessa de Sabadell.
És molt i molt important com es formen aquests ciutadans. La família, la feina, els amics, però també hi ha tota una part intangible que la forma llegir llibres, que la forma en exposicions, que la forma veure art.
El govern i la Diputació de Barcelona també donen suport al projecte. Des de Sabadell, Marta Vallès, pel Matí de Catalunya Ràdio.
I encara alguns apunts més de cultura per avui. I comencem a Lleida.
Perquè l'anarquisme i la poesia es fusionen amb una tertúlia sobre la figura del poeta i precursor de l'avantguarda a Catalunya, Joan Salvat Papaseit, l'Institut d'Estudis Ilerdencs acollirà l'acte a partir de les 6.
Seguim a Tarragona.
On avui el Museu Diocesà de Tarragona obre les seves portes de les 5 a 2 quarts de 9 del vespre per celebrar que han acabat els treballs de museïtzació de les últimes sales del museu, Renaixement, Barroc i Època Contemporània.
I acabem a Girona. Sense pluja, però
amb diluvi. Perquè avui s'inaugura l'exposició Lluís Roure, 80 anys de memòries, una retrospectiva sobre l'artista empordanès. L'exposició es pot veure a la planta baixa de la Casa de Cultura de Girona fins al 7 de desembre.
Gràcies, Marta. A la premsa esportiva amb Robert Prat.
La xarxa de concessionaris Nissan de Barcelona us ofereix aquest espai.
Rafa Nadal comença a jugar avui la Copa Davis al seu últim torneig. Explica el Confidencial que Nadal acumula uns guanys de 310 milions d'euros, però que, a més, també tindrà una pensioneta de l'Associació de Tenistes Professionals. El pla de jubilació contempla una pensió per tenistes top al voltant dels 150.000 euros anuals a cobrar durant 20 anys, a partir que en compleixen 50. Avui pot ser l'últim ball per Nadal, explica El País, i és que hi ha coincidència amb el Marc Ailàs, l'últim ball, una festa de Nadal a Màlaga pel Mundo Deportivo, el diari francès L'Equip s'hi afegeix, l'última copa. L'ABC parla del misteri d'aquest últim cop de raqueta de Nadal, que podria fins i tot retirar-se sense jugar, si el capità de l'equip de la Davis decideix que no jugui. El periòdico obre amb la ja famosa tanca del camp de l'Europa. Explica que hi ha un cisma entre l'Ajuntament, propietari de la instal·lació, i el club. L'Ajuntament afirma que el manteniment ha d'anar a càrrec de l'Europa. La Vanguardia parla d'enfrontament obert entre clubs i Ajuntament. Sant Andreu i Europa reclamen que el consistori actualitzi les instal·lacions d'acord amb el creixement que els dos clubs han experimentat. I l'Ara incideix en el divorci entre la Porta i l'espai d'animació. Els grups de seguidors temen quedar-se fora del nou Spotify Camp Nou i, de moment, no han aconseguit reunir-se amb el president del club. Demà s'acaba el termini que tenen els grups per pagar la multa de 21.000 euros.
Ara el comentari esportiu amb Jordi Costa.
Si el que ha fet Lamine Yamal amb 17 anys és espaterrant pel que té de talent natural que el convertirà tard o d'hora en el millor futbolista del món, el cas de Marc Casado és l'altra cara de la moneda. Com que mai no ha estat un escollit ni un indiscutible ni al Barça ni a les categories inferiors de la selecció espanyola, li ha tocat pensar un segon abans que la resta, córrer un metre més que els altres i mostrar una maduresa impròpia dels seus 21 anys. Només així s'explica que en menys de mig any hagi passat de capità del Barça Atlètic, en qui pocs veien un jugador titular del primer equip, a ser indiscutible per Flick i a debutar com a titular a la selecció espanyola. Casadons connecta amb allò que no és diví sinó terrenal, que es revela contra el que està establert, i de tant com li ha costat assolir el que té, ara sembla difícil que algú li pugui prendre.
Abans que el teu dia soni així...
Arriba el Black Friday! Màxim estalvi, preus imbatibles! Ara o mai, que no se t'escapi!
Que no t'atabarin. Nissan t'ho posa fàcil i clar. Gamma Nissan fins a 9.000 euros al 0% TAE tot el mes de novembre. I també per a professionals. Consulta condicions sense presses a Nissan.es. Finançant a Merce i Banc.
Xarxa de concessionaris Nissan de la província de Barcelona.
Esteu escoltant El Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell. Bon dia, Eloi Cordomí. Quin temps farà avui?
Hola, bon dia, Francesc. Doncs avui un dia tranquil, un dia amb sol, però també capes de núvols prims i sobretot molta boira aquest matí a la Catalunya interior, Pla Lleida, Catalunya central, interior de Girona i també a la Vall de l'Ebre. Avui, però, creiem que aquesta boira es desfarà. Entrarà un vent de ponent més sec i càlid que farà que la boira es vagi dissipant i farà pujar les temperatures, sobretot a la costa i al prelitoral, amb màximes de 20 a 22 graus. En canvi, l'interior quedarà al voltant dels 14 i 16 graus. I en pròxims dies tenim una massa d'aire fred d'origen àrtic que afectarà bona part d'Europa. Nevarà Alemanya, Suïssa, França o fins i tot els Països Baixos, i aquí quedarem just al límit. Baixarà la temperatura al Pirineu a partir de demà, amb algunes precipitacions de 1.800 a 2.000 metres d'altura al nord del Pirineu, i la resta de Catalunya el que tindrem sobretot serà vent fort al centre i al sud del país.
Avui, al Matí de Catalunya Ràdio...
l'alcalde de Bolvir, Isidre Chia, i el portaveu de la plataforma Pirineu Viu, Bernat Lavaquiol, sobre les pintades que ha fet Arran a la casa de Gerard Piqué a la Cerdanya en protesta pel preu de l'habitatge al Pirineu.
Deixem ben clar que el nostre territori, els picos de Barcelona, no hi pinten res.
A quarts de 10 parlarem amb la periodista Anna Teixidor, directora de la sèrie documental Murs de silenci, Gran Escala 2000. Una investigació periodística sobre explotació sexual de menors que arriba avui a Nits sense ficció.
Alcaldes, fiscals, fins i tot un jutge.
A partir de les 10 parlarem d'un projecte que es fa en escoles catalanes per treballar el benestar emocional dels joves. I Albert Homs s'anticiparà als 50 anys de la mort de Franco. Teniu problemes per dormir? Dubtes sobre els vostres hàbits de son? A partir de les 11 podreu trucar al 93-201-7474 i fer la vostra consulta al doctor Eduard Estivill.
Des de les 6 fins a la 1 escoltes El Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
Blau.
Vermell.
Disney.
Tarantino.
Est.
Oest.
Els Estats Units és un país de contrastos, moltes vegades d'extrems. Seguiu-me, que us ho explico.
Follow Garriga, el podcast que ens apropa a la realitat nord-americana amb Francesc Garriga.
Política, televisió, religió, esports, sabrem com són i com sonen els Estats Units.
Follow Garriga, amb Francesc Garriga. L'univers de contrastos dels Estats Units, segons el nostre corresponsal.
Feu follow i acompanyeu-me.
A l'app i al web de Catalunya Ràdio.
I també disponible a la plataforma 3CAT.
I ara entrem al búnquer.
Tal com està Menorca, el mes d'agost van a Menorca encara, ja són un tipus de gent.
La gent que s'ha tatuat fars de Menorca a l'esquena...
Ah, això es fa ara?
Ua, mare de Déu, si es fa!
Fars de Menorca.
Cuidado, sí. Fars amb T.
No. Faros.
El far.
No l'eslògan. Farts de Menorca. No en volem saber res més. No.
Són els menorquins els que estan fars de la resta del món.
Aquest tatuatge sí que està bé.
Farts.
Tu vols dir el dibuixet del far?
El búnquer, amb en Pellio, en Jair Domínguez i la Neus Rossell, de dilluns a divendres, a la una del migdia, a Catalunya Ràdio.
I també disponible a la plataforma 3Cat.
El matí de Catalunya Ràdio.
Són les 6:53. Repassem els titulars del dia en dos minuts amb Francesc Soler i Sílvia Solanes. El govern espanyol salva in extremis part de la seva reforma fiscal.
També li posa el 15% de les multinacionals que li exigia Europa. Ho ha permès un pacte d'última hora amb els republicans, EH, Bildu i el BNG. Han prorrogat un any més l'impost de les energètiques que no volia Junts. Pilar Vall-Llogera, d'Esquerra.
La vicepresidenta Montero s'ha compromès a que hi haurà un reial decret que es prorrogarà el gravamen a les empreses energètiques... I és per aquest motiu que votarem favorablement en el dictamen, però només per aquest motiu.
De seguida també entrevistarem a Míriam Nogueres de Junts aquí al matí de Catalunya Ràdio. I Carlos Mazón destitueix la consellera de Turisme que va haver de demanar disculpes per la falta d'empatia amb les famílies de desapareguts.
Mentrestant, Compromís ha ofert als socialistes per una moció de censura. El PSPB prioritza un pacte amb el PP per investir un nou president de perfil tècnic que convoqui eleccions. Diana Morán, a la Sexta.
El problema de partida, el pecado original, és esa coalició, esa majoria PP-Vox, que con una moción de censura no resolveríamos ni romperíamos.
Moscou avisa als Estats Units i l'OTAN que l'ús de míssils de llarg abast implica entrar directament en conflicte amb Rússia.
Avui fa just 1.000 dies de l'inici de la guerra i el Parlament Europeu ha convidat Zelensky a intervenir en una sessió especial.
I mentrestant, Salvador Illa, el president de la Generalitat, defensa l'oli d'oliva de Catalunya després d'assistir en un acte de promoció, recordem, diumenge passat, sobre l'oli de Jaén a Sabadell.
Davant la polèmica i la queixa de productors, Illa demana no atiar la confrontació entre territoris.
Que l'oli d'oliva català és el millor oli d'oliva. I he visitat a la fira de Sant Miquel de Lleida, vaig començar i vaig anar a visitar productors. I farem coses amb l'oli d'oliva. Jugava a confrontació entre territoris, crec que no porta enlloc.
I el govern engega una campanya per conscienciar la societat i en especial els homes que no es pot callar davant d'agressions contra les dones.
Preveu una trentena de mesures com una oficina d'atenció a les dones assetjades a les xarxes socials. La campanya es diu El silenci és violència i sona així.
No sabia que tenia fuixa per sopar. Pots que canvies la faldilla, no?
El silenci és violència. La violència masclista és molt més que l'agressió física. No apartis la mirada.
I també campanya per incentivar l'acollida d'infants que ara viuen en centres tutelats.
Segons la DGAIA, prop de 1.000 menors de 6 anys tutelats viuen en famílies acollidores, però 280 estan en centres de la Generalitat. El govern reforçarà els equips tècnics de suport a les famílies i simplificarà tràmits. Mònica Martínez Bravo, consellera de Drets Socials i Inclusió.
L'objectiu que ens fixem és que hi hagin 0 nens menors de 6 anys en centres d'acollida. Algunes comunitats autònomes com Cantàbria i Aragó ho han aconseguit.
I la compra-venda d'habitatges a l'Estat creix un 41,5% en un any.
Aquesta xifra del setembre és la més alta des de fa 17 anys i encadena 3 mesos de pujades. En canvi, de tendència, ja que des d'inicis del 2023 la tònica era a la baixa.
Mentre el musical de Producers, la plaça del Diamant i també el de Watusi guanyen els Premis Butaca.
Són els principals guanyadors de la 30a edició d'aquests guardons nascuts a Premià de Mar.
I avui que continuen també les crítiques de suport de Salvador Illa a l'oli andalús, arriba el comentari del dia de Bernat de Déu. Bon dia, Bernat.
Bon dia, Ricard. Sembla ser que l'única pífia que l'oposició ha pogut detectar el president Illa en 100 dies de govern sigui el seu elogi de l'oli de Jaén. Sincerament, si això és el millor que li han pogut esmenar, és que no fan gaire bé la seva feina. No sé la resta d'oients, però a casa no comprem els productes seguint el criteri del president de la Generalitat o de l'alcalde de Barcelona. De fet, som d'aquest estrany tipus de gent que consumeix els productes que considera millors. Molts d'aquests són catalans, però d'altres no. El proteccionisme i l'esperit cofoi no només és d'idiotes, sinó que també resulta perjudicial per l'economia catalana. La feina del president és ajudar els nostres ramaders i assegurar la prosperitat dels productes d'oli. És per això que l'hem de jutjar. La resta és oportunisme i ganes de fer una oposició de fireta. Si segueixen així, tindrem Salvador Illa per molts anys.
I quin tema pendent vam tancar ahir al matí de Catalunya Ràdio, Gerard Jubany.
Ahir vam abordar la polèmica per la visita del president Illa a uns productors d'oli d'oliva de Jaén, com deia ara el Bernat de Déu. El president Pere Aragonès des del seu nou despatx d'expresident hi va sucar pa.
I ara què estava fent?
Res, regava una mica les plantes i m'he comprat uns guants de jardineria a l'Heroi Merlin.
Molt bé, molt bé.
Una mica, us he sentit.
Sí, ben fet, ben fet.
Quina cagada. l'illa... Hosti, tot...
Home, això és ben bé com...
No, Déu-n'hi-do, no. Déu-n'hi-do.
Sí, 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 sí. Coses més greus, també.
És com si tu ben bé com anar a... pel cas Alcarràs, sí, que és famós pels préssecs, sí, no sé si vareu veure la pel·lícula.
Sí, sí, titulada Alcarràs.
Doncs és com anar a Alcarràs i quan et pregunten si menges fruita, dius que menges pinya cada matí.
Sí, però això ha passat, eh?
Sí, 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 sí,
que es produeix a l'altra punta del món. Sí,
però lo de l'oli és pitjor.
No ho sé, és pitjor.
Jo en cap moment vaig dir que les pinyes de Costa Rica fossin millors que les catalanes.
No, vostè va dir que li agradaven més.
Permeten la broma, el comentari enginyós, ara que estem vistesos i relaxats.
Nosaltres estem treballant. O sigui.
A partir d'ara, el president Illa ja no li direm president Illa, sinó que li direm president Illo. això ho fan els andalusos.
Sí, no? Ah, era una broma! Cap a 7:45, els protagonistes del dia.
Gràcies, Jovany. I ara dos motius per llevar-nos. El primer ens el porta la Juliana Canet.
Avui és un bon dia per llevar-se com ho és cada dia. Aquest dimarts 19 de novembre, però, justament celebrem el Dia de la Filla Treballadora. Un bon moment per recordar els temps on les filles no podíem treballar. Ni les filles, ni les mares, ni les esposes. Quan les dones només érem això, filles, mares o esposes. Ara podem trobar el nostre camí professional i tot això és gràcies a anys i anys de lluita feminista. I recordar-ho i no donar-ho per sentat és molt necessari. Endavant amb les jornades laborals de filles treballadores d'avui dimarts.
I el segon motiu, la Maria Nicolau.
Avui pot ser un gran dia per recordar-nos que vivim en un lloc i un moment del temps privilegiats, on podem decidir un dimarts qualsevol passar per la pastisseria abans de pujar a casa i comprar-nos una safateta de lioneses de nata o quatre tocinillos. Ja sé que se n'hi diu flamets, però a casa els flamets seran sempre tocinillos, com la comtessa no serà mai vieneta i el 3CAT sempre serà TV3. És dimarts. Escoltem-ne una de les Supremes, va, que justament avui fa 60 anys que es van convertir en el primer grup 100% femení a aconseguir un número 1 al Regne Unit amb Baby Love.